Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla en Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gaia, qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, molt ben acompanyats. Avui recomanaríem als nostres oïdors i oïdores doncs, que prestin molta atenció, especialment els del sector turístic, a les informacions que, sens dubte, ens porta el nostre convidat d'avui.
Saludem, sense més preàmbuls, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, alhora que president de la Federació Catalana de Càmpings, el senyor Miquel Gotanegre. Benvingut, com està, senyor Gotanegre? Benvingut.
Molt content d'acompanyar-vos i ens fa molta il·lusió, perquè realment els mitjans ens esteu ajudant molt els últims temps de que el càmping català estigui de moda, no?
Bé, vostè, president de l'Associació de Càmpings de Girona, ha estat novament triat, reelegit per tercera vegada consecutiva com a president de la Federació Catalana de Càmpings. Dir que no hi ha un 2 sense un 3 és un fet que parla per si mateix, no?
Bueno, estem molt contents perquè realment la Federació Catalana de Càmpings en aquest moment és una gran família, no? És una organització empresarial que representa aproximadament el 85% de l'oferta de càmpings de tot el país, de tot Catalunya, i per nosaltres és molt important perquè, bueno, en els últims anys hem fet un gran esforç per aglutinar i poder ser un lobby important del sector, no? I, bueno, ha sigut una feina que ha portat temps, però en aquest moment, ja dic, estem molt contents perquè el fet de poder representar el 85% de l'oferta ens ajuda a poder, pues, ser un gran interlocutor amb totes les administracions i realment també ser una eina molt útil per al sector i un fòrum de debat i de millora constant pel sector, no? Amb la qual cosa, bueno, doncs estem molt contents i ja dic que això és la feina d'un gran equip i de tota aquesta gran família del sector del càmping català, no?
Víctor.
Bé, el càmping, el client del càmping, té unes característiques, suposem, i ho coneixem gairebé de primera mà, singulars, una mica diferent, doncs, del client d'altres allotjaments turístics. Com definiria, des de la seva llarga experiència, és a dir, el retrat, no sé si dir-ne robot, un retrat tipus dels clients de càmping? És un client familiar, suposo.
Bueno, tenim dos tipologies de client molt i molt marcades, no? Tenim un client sènior amb temporada baixa, que és un client molt i molt fidel, i és un client que li agrada, pues, viatjar, un client que li agrada viatjar d'una manera amb contacte amb la natura i un client que gaudeix molt del nostre territori, no? Aquest client ens ajuda a que molts càmpings de les comarques de Girona ja estiguin fent temporades molt i molt llargues, i inclús en aquest moment estem parlant ja de que ja hi ha una part important de l'oferta que està funcionant tot l'any gràcies a aquesta tipologia de client. És un client que un client europeu i un client que enamorat del nostre territori, no? Perquè realment les comarques de Girona ara ja fa dies que no se'n parla, però es parla de parcs temàtics, no? Les comarques de Girona som un gran parc temàtic i un gran parc temàtic natural, no? I aquest client, que és un client que la coneix i la gaudeix, no? Aquest és un client que, a més, aprecia els valors que té les comarques de Girona, perquè d'atractius no n'hi falten. Si haguéssim de crear de nou una destinació turística, seríem incapaços de fer una destinació tan completa com les comarques de Girona, no? Però, a més, té altres coses que la fan singular, no? És una destinació amb dos aeroports importants, més l'aeroport de Perpinyà, a menys de 2 hores de qualsevol lloc, i després té també una particularitat que té tot Catalunya, que una sanitat espectacular, no? O sigui, tenim uns serveis sanitaris de primer nivell, i això els clients sèniors, que és un client, com he dit, de temporada baixa i un client molt interessant per a les comarques de Girona, a casa nostra pues, s'hi senten molt bé, perquè saben que a 25-30 minuts de qualsevol punt hi ha un hospital de referència, no? I un hospital de referència amb molta qualitat, amb el qual aquest és un client, ja dic, molt important i és un client europeu que la gaudeix, no? I després tenim la família. La família normalment és el client que tenim amb temporades, pues, Setmana Santes i vacances tant a nivell internacional, perquè tenim la sort de que França, Alemanya, Holanda, aquests països que són molt importants pel nostre sector, fan vacances esgraonades i fan vacances durant l'any, amb la qual això ens permet que durant èpoques fora de la temporada alta, pues, aquest client el puguem tenir a casa, no? Aquests són els dos perfils i ja dic, són gent que té ganes de gaudir de vacances en llocs on hi ha natura, hi ha aire lliure i sobretot el que permet un càmping, que és socialitzar, no? Un càmping és un lloc on realment no hi ha parets, no hi ha barreres i realment la relació entre les persones és molt intensa. I després hi ha una altra particularitat molt important, i això ja és en totes les temporades de l'any, és que realment tenim més del 15%, entre un 15 i un 20% del nostre personal que es dedica a generar experiències, no? Això vol dir que realment en un càmping, doncs, degut a les seves dimensions, un càmping petit vol dir 500 places i un càmping gran són 6.000, amb la qual això ens ajuda a poder tenir una oferta d'experiències molt diferenciada i molt segmentada per edats, no? I això fa, doncs, de que nosaltres, ja dic, una part molt important de la nostra, dels nostres equips es dediquin a organitzar vacances. Vull dir, no som simplement un lloc on es pot plantar una tenda, es pot posar una autocaravana o et pots allotjar en un bungalow, sinó que realment darrere hi ha escoles de vela, hi ha tallers per infants, hi ha gent que equips que es dediquen a organitzar excursions, a fer tastos a fer enoturisme. Vull dir que realment nosaltres anem molt més lluny de lo que dirien en termes de màrqueting a ser un commodity d'allotjament, no? Vull dir que nosaltres realment som uns artesans de l'experiència i ens dediquem a fer gaudir la gent. O sigui, ens preocupem molt de què han de fer, com ho han de fer i, sobretot, intentem implicar molt el territori. Vull dir que des de rutes cicloturístiques, temes de senderisme, vull dir que intentem que la gent que està a casa nostra gaudeixi i coneixi el territori, perquè realment és un territori espectacular.
Li volia preguntar per el moment que està vivint el sector del càmping, amb el context de que acabem de sortir, si podem dir-ho d'aquesta forma, de la crisi de la Covid, i també tenint en compte, suposem que hi haurà empreses, imaginem, que encara estaran pagant, doncs, els crèdits ICO, i tot això dins també el context recent dels increments dels preus dels subministraments, per exemple, dels combustibles o de l'electricitat, no? Tot això, com condiciona el moment que està vivint el sector? Quin és aquest moment?
Bueno, el sector en aquest moment... Nosaltres tenim una manera de ser, que som optimistes de mena, no? I
ja va bé, això.
I realment
convé.
Nosaltres, com he dit abans, estem a la indústria de la felicitat, no? I tenim la gran sort de poder gestionar el que més aprecia la gent en aquest moment. que és el seu temps lliure, no? I nosaltres, en aquest, una persona que té la sort de poder gestionar temps lliure dels altres, ha de ser optimista de mena, perquè és que si no, realment la gent al nostre costat hi busca optimisme i hi busca gaudir, no? A partir d'aquí, jo em dedico amb el meu temps lliure a fer bicicleta de muntanya i m'agrada molt el mar i m'agrada molt caminar, no? I me marco la ruta i hi ha dies que pues, aquesta ruta té un percentatge més o menys de pujades, de baixades, i això ja forma part del nostre dia a dia, no? Amb el que vol dir que sí que estem en un moment complicat perquè hem fet una gran temporada turística i no hem de ser realistes, o sigui, les xifres de les comarques de Girona han recuperat posicions i ens hem situat el 2019 i en algun punt més, amb el qual a nivell d'ocupació ha sigut una bona temporada turística. Sí que he de dir que a nivell de despeses s'ha multiplicat, perquè estem parlant de que, per exemple, el gas s'ha multiplicat per 3, la llum s'ha multiplicat per 2, i això en els nostres pressupostos sí que estava contemplat un cert augment, però no amb aquests nivells, no? Amb la qual hem tingut uns costos completament diferents i no els hem pogut imputar als nostres clients, perquè el client de càmping és un client que anticipa molt, perquè realment nosaltres més del 85% del nostre client, entre 80-85%, és client internacional. Aquest client s'organitza i anticipa moltíssim, amb la qual no hem pogut repercutir els costos, i a més tenim els famosos ICOs que s'han de tornar, no? Però això forma part del nostre dia a dia. Nosaltres, ja dic, som un sector molt dinàmic, un sector que està acostumat a posar-se al dia constantment, i això ha complicat molt més aquesta temporada, però no ens... o sigui, sí que és un problema, però és un problema més i un problema afegit, però estem molt contents de com anar la temporada, estem molt motivats per la que començarem, i amb tots aquests inputs afegits, vull dir, hem hagut de fer una puja de preus del voltant del 10%, perquè realment és el que toca amb totes les despeses, però és un motiu més per estar més motivats, per posar-nos hi més i per gestionar molt millor, no? Perquè ara el sector turístic hi ha tres pilars claus, no, en aquest moment. Un és la sostenibilitat, l'altre és la digitalització i l'altre és la desestacionalització, no? Que són tres eixos claus, i com parlem de sostenibilitat, és un tema molt important que les empreses gestionin molt millor, perquè sí que hem tingut una puja important de despeses a nivell d'energia, tant d'electricitat com de gas, però ara, com que això no millorarà o millorarà poc, el que hem de ser capaços és de ser molt més eficients, consumir molta més energia, instal·lar moltes més plaques fotovoltaiques i espavilar-nos a que realment puguem ser cada cop més autosuficients, no? I això és un repte que està sobre la taula i amb el que hi estem treballant, i un objectiu molt clar d'aquests propers anys, no? La digitalització és un tema també molt important, i és un tema que nosaltres hem de ser capaços de tot el que puguem fer amb intel·ligència artificial, no fer-ho amb persones, sempre i quan no es minvi la qualitat del producte final, no? Aquest és un tema també molt important. I després, l'altra pota que he dit de la desestacionalització és molt important, perquè quan parlem hem parlat d'ICOs, hem parlat d'energies, però no hem parlat del problema més important que té el sector, que és la manca de personal. Aquest és el problema més greu que hi ha en aquest moment. I aquest problema I dius, per què parles de desestacionalització? Parlo de desestacionalització perquè és molt important poder allargar les temporades i poder tenir molt més gent en períodes llargs i molt més gent preparada i molt més gent motivada, no? Amb la qual és molt important intentar desestacionalitzar al màxim perquè els llocs de treball del sector turístic cada cop siguin de més qualitat, no? Aquest és un element clau i un element amb el que estem treballant, no? Jo abans de començar la xerrada us parlava de que fa aquesta setmana vaig estar a la comissió o Consell de Turisme de la COE i allà una de les grans preocupacions que hi ha sobre la taula és intentar millorar la manera o el pensament que hi ha sobre els llocs de treball al sector turístic, no? És molt important treballar en aquest sector i per això és clau la desestacionalització.
Bé, parlem ara dels clients, parlant del personal, que és clau, evidentment. Una de les característiques vist des de fora, com veiem des de la ràdio, de fora els temes, però sembla que hi ha un aspecte important entre els clients, és la fidelitat. És a dir, si un usuari d'un càmping s'hi troba bé, repeteix el càmping o si més no repeteix el sector on s'ha acollit, on l'han acollit en el càmping, doncs com a ell li agrada. I la prova és que fa pocs dies, poques setmanes, doncs, que un seguit de càmpings catalans, molts d'ells gironins, han estat reconeguts per les grans associacions que potencien associacions europees, de holandesos, alemanys, britànics, que potencien el turisme de càmping. I això, com s'aconsegueix? Perquè, d'una banda, la fidelitat del client, i l'altra, doncs, el reconeixement dels establiments. Això suposo que, en part, també és un èxit, bueno, o sense part és un èxit, però també la federació hi deu tenir la seva part en aquest èxit.
Aquí nosaltres tenim la sort de que la majoria de les empreses de càmping catalanes són empreses familiars. Això fa que realment darrere hi hagi un element clau, que és la passió per la feina, no? I això és el que ens porta a tenir els càmpings permanentment al dia, no? Perquè darrere hi ha un dinamisme i unes ganes de millorar constants que només s'aconsegueix si realment la gent estima molt l'ofici, no? I és el que està passant a Catalunya. Ja dic, Catalunya és una destinació líder a Europa de càmpings. Estem parlant de que ens han premiat els últims dies 11 càmpings a l'ADAC a nivell de Catalunya i 14 l'ANBB, amb la qual som de les destinacions més premiades d'Europa, no? Ja dic, i això només s'aconsegueix amb aquesta implicació i amb aquestes ganes de posar del dia constant, no? I després, què hi fa la federació? La federació, hem sigut capaços d'aglutinar el sector i que el sector entengui que la seva competència està en altres destinacions turístiques, amb la qual treballem conjuntament molts projectes i realment hi ha molt de networking entre nosaltres i estem permanentment pendent dels que fan les altres grans destinacions de càmping europees i això ens ajuda a millorar cada dia, no? I després, vostè ha parlat d'un tema que és molt important, que és la fidelització del client. Aquest és un tema clau del sector del càmping català. O sigui, el sector del càmping català té la gran sort de que té un client internacional molt i molt fidelitzat. Estem parlant de que en molts càmpings, el sector del càmping fa molts anys semblava que era un sector efímer, que era el càmping tenia que en un lloc s'hi posava un càmping i al cap d'un temps allà s'edificava. No. El sector del càmping ha arribat per quedar-se. El sector del càmping en aquest moment porta quasi 70 anys a casa nostra i és dels sectors més ben valorats a Europa, no? I més ben valorats a nivell de client, perquè com parlo d'això, hi ha càmpings on hi han passat 3 i 4 generacions i pràcticament en el mateix lloc durant més de 25, més de 30 anys hi ha la mateixa família fent vacances, no? I això pues, és l'èxit de la bona gestió i després també de tots els equips que hi ha al càmping i que treballen als càmpings i que tenen aquesta passió i fan que la gent s'hi senti d'una manera especial i que realment s'enamori d'aquell lloc i s'enamori del territori. Això és el gran èxit del sector del càmping català i el que ens ajuda i que ens fa que puguem ser cada cop millors, no? També tinc que dir una cosa aquí, no sé si toca o no toca ara, però...
Toca.
Vull parlar de l'efecte de la pandèmia, no? L'efecte de la pandèmia, o sigui, ha sigut un moment molt, molt delicat per tots, però nosaltres ens quedem, com jo he dit, som optimistes de mena i ens quedem amb la part més positiva. I la part més positiva és de que el sector del càmping ha fet conèixer el client català, que era un client que no era usuari de càmping, li ha fet conèixer el càmping i en aquest moment hem sigut capaços també de fidelitzar aquest client en els últims 2-3 anys, no? Que això ens fa molta il·lusió perquè era un gran repte i en aquest moment, per una causa com ha sigut aquesta pandèmia, però el client ha entrat al càmping i en aquest moment l'hem fidelitzat, no? I això és un tema que la part positiva d'aquesta pandèmia, no? Vull dir que hem de buscar-hi sempre l'altra cara, no?
Bé, ha parlat d'una de les potes importants, ha parlat de la sostenibilitat i ha parlat també de posar més fotovoltaiques per tal d'anar assolint aquesta autoeficiència, no?, i aquesta sostenibilitat. Ara li preguntaré com a persona que coneix molt bé la Badia de Roses i li haig de preguntar per aquest comentadíssim possible parc eòlic. Això pot ser... pot ser bo o dolent? Com es valora des del sector del càmping aquest tipus d'instal·lacions?
Des del sector del càmping no ens agrada. No ens agrada perquè realment el més important pel sector del turístic de les comarques de Girona, l'actiu més important és el paisatge, no? I en aquest moment nosaltres estem en una zona que la patim i la gaudim, i dic la patim perquè realment la major part dels càmpings estan tocant el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, tocant el Parc Natural de Cap de Creus o tocar el Parc Natural de les Medes Montgrí, no? I la patim i la gaudim perquè realment poder estar amb aquest paisatge pues és fantàstic, no? I ens preocupa la instal·lació d'un parc de molins, un parc eòlic, entre el Parc Natural de Cap de Creus i el Parc Natural de les Medes, vull dir que, i a més amb una línia de molt alta tensió que ha d'entrar a través del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Vull dir que realment... I, a més, afegeixo un altre aspecte. És que ningú sap si aquest parc funcionarà o no funcionarà, perquè, a més, és uns aerogeneradors de 256 metres d'alçada, flotants, amb unes cadenes que han de fregar constantment el fons marí, amb una zona d'un valor espectacular, no? Amb la qual cosa, jo crec que hi ha moltes zones a tot el litoral espanyol per posar un parc, i precisament al mig de dos parcs naturals i travessant un tercer parc amb la línia, no crec que sigui el lloc més adient, no? S'ha fet un esforç important. Jo encara ahir escoltava les notícies i deia que Espanya és el país on realment som més autosuficients. Vull dir que no sé si aquest parc cal posar-la aquí o cal posar-la en un altre lloc. Però ja dic, aquí, el sector turístic no ens agrada, i no ens agrada perquè no tenim les garanties de que això sigui... D'entrada, no hi ha ni les garanties d'aquest parc que arribi a funcionar, perquè no hi ha cap prova pilot i no n'hi han de muntats.
No tenim més temps, senyor Miquel Gotanegre. El temps se'ns ha acabat. Saludem i agraïm la presència del president de l'Associació de Càmpings de Girona, alhora que president de la Federació Catalana de Càmpings. Senyor Gotanegre, ha estat un gust tenir-lo aquí, com sempre. Gràcies, sort, salut i fins aviat.
Moltes gràcies, i com he dit quan he començat, moltes gràcies de tenir l'oportunitat de poder parlar del sector del càmping a casa nostra. Ens ajuda moltíssim. Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, Víctor. Tornem aquí 7 dies.
Una setmana entrant si deu.
Recordin que és un programa fer possible la Diputació de Girona parlant d'aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.